Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui ens centrem en l'educació física, que és molt més que la pràctica d'esports. I per fer-ho ens acompanyen en Carles González. Molt bon dia, Carles.
Molt bon dia.
En Carles és professor del Departament d'Educació Física d'INEF Catalunya-Barcelona i també estem amb en Fèlix Rodríguez. Bon dia, Fèlix.
Bon dia.
En Fèlix és professor d'Educació Física de Primària de Maristes Sants-Les Corts. Comencem per desgranar aquest nom, educació física. Carles, què implica aquesta educació física? Que tu tens com la teva teoria, no?, d'aquestes dues paraules.
Què? El meu eslògan, anem a dir, no? Per començar, em sembla perfecte, començar amb l'eslògan de l'assignatura. Jo sempre dic al meu alumnat que tenim la sort de tenir una assignatura que té dues paraules i que la primera és, sempre dic, tropecientes mil milions de vegades més important que la segona. Uh-huh. És a dir, el més important de l'educació física com a matèria és que és educació, que és la primera paraula important, i el concepte física és el mitjà, és l'eina que ens permet educar els nens i les nenes i els adolescents.
Bé, ara dèiem fora micro que amb aquesta definició ja pràcticament podríem acabar, però anirem estirant del fil, perquè el decret 175/2022 de 27 de setembre del 2022 d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica establia que un dels reptes de l'educació bàsica que comparteix justament amb l'educació física és aconseguir que l'alumnat consolidi un estil de vida actiu i saludable. Un dels eixos que també regeixen l'educació física, com dèiem, no és l'únic, però és un dels que més parlarem avui, aquest estil de vida actiu i saludable. Que, per cert, això, l'educació física, és ara, com li hem de dir, és una matèria, una assignatura, un àmbit, una competència...
Bueno, això dels noms, ja sabem que cada vegada van canviant, es van afegint paraules altres, no? Competència, saber, àrea... A mi m'agrada utilitzar sempre la més general que es pugui. Jo, per exemple, dic que és una àrea, per mi està bé, perquè engloba moltes altres coses, no? Per mi, l'educació física és un camp molt ampli, on després hi ha moltes dimensions que implica, no? Llavors, jo sempre em quedo com amb la definició més general possible, perquè al final, doncs, és una mica el que he dit, no? Educació física implica moltes coses, molt més enllà de simplement moure't o de fer quelcom físic. Llavors, per mi és una àrea gran que està en el nostre dia a dia i, per tant, també està dins l'escola, no? I no s'ha de quedar com en un petit calaix, sinó que ha d'estar d'una forma força transversal, considero.
Tu, Carles, com la resta de companys de l'INEF, clar, el que feu és formar professionals de l'esport i alguns d'ells, no? Uh-huh. En funció de l'especificitat que trin, acabaran sent els futurs professors d'educació física. Aquest decret del que parlàvem, el 175/2022, esteu satisfets en general amb el que planteja i amb aquesta idea original que tu ens parlaves del que hauria de ser l'educació física?
Sí. A veure, per sort, cada vegada que es publica un nou decret, en aquest cas, bueno, també volia significar la diferència, que és la primera vegada que s'estableix un decret d'educació bàsica, primària i secundària junts. Crec que aquest element és molt important perquè dona una mica de continuïtat. No ja per l'educació física, sinó parlo de l'educació en general. Dona una mica de continuïtat entre ambdues etapes. I això
que
també és una molt bona notícia. Perquè si no, abans, no, podia semblar que hi havia com un trencament entre primària i secundària. Això una. En segon lloc, bueno, tot i que el que diu el meu company estic totalment d'acord, el concepte matèria, que és el que utilitza el Reial Decret, ens posiciona, podríem dir, com qualsevol altra matèria, cosa que a mi també m'agrada molt.
Això està bé, perquè suposo que us trobeu, no?, que...
Sí,
que és aquella
sí, sí.
Típica matèria, anava a dir signatura, se m'estava colant,
No, sí,
com sí. Música, aquestes típiques, plàstica...
Sí, tenen una denominació que no m'agrada dir-la, En tot cas la diré, ¿vale? La diré, però no m'agrada perquè té una connotació fins i tot allò de gènere que no m'agrada gens, però és veritat, s'ha dit tota la vida. Són les assignatures Maria. Pejoratiu, eh? Cosa
sí.
que ara ens posem a pensar i per què les assignatures Maria? Són aquestes assignatures, podríem dir, de poca importància acadèmica, allò, per passar l'estona, històricament.
Les fàcils.
Sí, les fàcils, exacte, no? I per què Maria?
Quan justament, si pensem en aquestes, no?, en l'educació física, amb la plàstica, amb la música, segurament són les que ajuden més a l'alumnat a connectar amb ells mateixos, a connectar amb la resta, a trobar com un moment de pau i d'alliberament alhora.
Sí, jo crec que cada vegada menys, encara hi ha molts prejudicis, i jo crec que com a nivell teòric tothom està molt d'acord que és molt important no potenciar totes les habilitats, la part artística, la part creativa, la física, però en el fons jo crec que encara està molt arraigat el pensament aquest de que després lo important és fer una carrera universitària i al final potser tot això quedarà de banda perquè necessites tenir un títol concret que és el que et donarà la teva nòmina i encara costa una mica de trencar aquest pensament, no?, i dir que tot l'altre és estar, evidentment, al mateix nivell o inclús més important de dir el nen l'has de deixar que explori, no?, tot el seu jo i tot això és la part de plàstica, la part de música, la part d'educació física. Llavors, bueno, jo crec que va millorant, però que encara n'hi ha molt per camí per fer, segur.
Tot i així, la llei, matèria, com la resta.
Sí, i fins i tot jo diria més. També s'ha dit tradicionalment que allò, les matèries importants, entre cometes, són les matemàtiques, etc, que són les matèries, es diuen instrumentals. I jo pregunto, què hi ha més instrumental que el propi cos? Que l'has de cuidar al llarg de la teva vida? Que d'això es tracta l'educació física, com després ja anirem entrant en matèria, però clar, més instrumental que el cos? O sigui, més interès de conservar la teva salut física per després aconseguir la vida quotidiana, no hi ha res més important. Per tant, és tan instrumental la nostra com podrien ser les matemàtiques, les ciències naturals, qualsevol altra, no?
I més enllà que es consideri matèria aquesta educació física com la resta de matèries, les que en diuen més o menys instrumentals, la resta del que planteja aquest decret està en la línia de cap on creieu que hauria d'anar l'educació física?
Jo crec que sí. Sincerament, cada vegada que surt un currículum, jo crec que anem millorant, és el que deia el company, no? Anem fent passes endavant i cada vegada és millor. Per exemple, sí que és veritat que en el nostre col·lectiu hi ha qui pensa que, per exemple, la part de la concreta i específica de l'educació física hauria de ser com una competència pròpia, o sigui, específica nostra, però que de ningú més. I jo crec que jo comparteixo la idea de que l'educació física ha de col·laborar en l'assoliment d'altres competències que són transversals, i que el propi decret ara el marca molt bé, no? Unes competències transversals, uns vectors, en el que l'educació física, igual que qualsevol altra matèria, però nosaltres tenim molt a dir. Llavors, aquest plantejament transversal amb la idea de que l'educació física col·labora en l'assoliment d'una competència transversal o d'un vector, a mi particularment, això em motiva i penso que això és molt positiu.
I com està la presència de l'educació física? Perquè em sembla que fa molts anys que és similar. Primària és una hora i mitja, oi?
Sí, depèn també de l'escola. En el nostre cas, per exemple, són dues, però bueno, jo crec que totes les escoles mouen entre hora i mitja, dos, i algunes doncs fan tres, no?
Secundària són dues hores, l'obligatòria, llavors primer de batxillerat una hora i segon desapareix?
Sí, de sobte segon desapareix.
De bueno, sobte.
Sí. Bueno, jo crec que això, per exemple, és un bon reflex, no? Hi ha un moment a batxillerat que, per exemple, jo crec que es veu com que ja no té lloc perquè al final has d'acabar prioritzant altres coses i de sobte doncs, potser hem d'apretar i ja no fan educació física, no? Tot i això, jo, per exemple, a primària, en el nostre cas, fem dues hores. També crec que en certs contextos pot arribar a quedar curt, no? Que això ja ho parlarem després, però al final és una bona eina a l'escola fer aquesta activitat física per saber que els nens i nenes en fan la suficient durant la setmana, no? Llavors, et trobes casos que sí, que potser després fora de l'escola en fan suficient esport o fan activitat amb les seves famílies, etc, però potser en altres casos no, no? Llavors, tenir unes certes hores almenys t'assegura de poder-ho potenciar des de l'escola, que jo crec que això és molt important com per tenir aquesta igualtat, no?, entre els nens i nenes. Llavors, clar, sembla que estic escombrant molt cap a casa, però per mi, contra més es potenciï això en una escola, doncs millor, la veritat.
Clar, més fàcil serà que després hi hagi el vincle fora del centre educatiu amb aquesta activitat.
Sí, molt. Jo crec que al final fas, és com un exemple, no? Tu, tota l'activitat que promoguis des de l'escola, que a més estic molt d'acord en que per mi el nou currículum és molt més ampli i a mi també m'agrada força els canvis que incorpora, perquè el que és dins de la pròpia matèria també no només es centra potser en la visió tradicional de que va molt en la motricitat o en aspectes molt de que es quantificaven molt, però eren molt físics motrius, no? I ara la mirada és molt més ampla, és d'expressió corporal, és d'hàbits d'higiene, també es centra en si valoren l'entorn com un lloc on practicar l'esport, i crec que això és fonamental, no? Perquè al final, si ells veuen que no només a l'escola, sinó que al seu barri també poden practicar altres esports, poden practicar altres activitats, doncs això ajuda molt a que després no es quedi només en aquella estona dins l'escola.
Clar, les hores dedicades a l'educació física, deien, eren similars que als 80 o als 90, però entenem que les classes han canviat. Molt. Què destacaríeu? Comencem per tu, per exemple, a Carles, i després segueixes, sí, Fèlix. Metodologies, continguts...
Volia afegir, si em permets, de la pregunta d'abans, perquè bueno, crec que és un aspecte important, és que al marge de les hores que el decret ja dona per primària i secundària a les diferents matèries, hi ha unes hores que el centre té llibertat per poder jugar amb elles, a favor de resoldre problemàtiques pues, vinculades a l'entorn, al context en el que està el centre, problemàtiques de la pròpia edat de l'alumnat, o per aprofundir en matèries. Llavors, per exemple, en secundària, en primària no ho recordo perquè no és la meva especialitat, però en secundària estem parlant de 560 hores que mitjançant projectes el professorat pot anar al centre i dir, escolta, mira, jo tinc un projecte globalitzador que també implica altres matèries i això pot anar augmentant el número d'hores d'activitat física pensant en resoldre problemàtiques, com podria ser, jo què sé, doncs el sobrepès, no? L'exposició a pantalles, etcètera, etcètera. Moltes coses que són problemes socials que des de l'escola es poden pal·liar, no? I, per tant, bueno, és una oportunitat que el professorat ho ha de saber i les famílies també han de saber que existeixen aquestes hores i que van més enllà de lo que és estrictament les hores de mínimes, no? Respecte al que em deies de les classes han canviat, clar, a veure, és que ara sí, en poc temps, ho diré molt bèstia, vale? Ho direm així molt ràpid, no? Clar, nosaltres hem passat, quan jo era un nen, una nen, ui, quan jo era un nen petit, i estàvem vivint encara l'època franquista, post-franquista, doncs que ens dedicàvem a fer, doncs, a saltar el potre, a saltar el plinton,
ai,
a fer
horrorós,
formacions...
Que horrorós,
ho recorda? Bueno, sí. Em sap greu perquè igual l'edat et toca per aquí, també.
Sí, sí, no, jo el plinton, tot això era horrorós.
Ho has viscut, no? En primera...
Sí, sí, sí.
Clar,
sí,
com
sí,
pots...
Sí.
Com... Pues mira, tu què ho has viscut,
a
no?
A més, que era, anava per ordre alfabètic i com soc,
ah, sí?
Com soc B baixa, tenia molta estona. Eren classes d'aquelles de
per
40...
Pensar, no?
Jo era el 42 i tenia 41 salts per davant veient que allò era... impossible per mi. Era horrorós. Era un patir,
No, no. Per suposat. Jo també ho vaig viure, com
un
patiment.
Hi havia gent hàbil, no era el meu cas.
Clar, però l'educació física no està preparada pels hàbils. No. Només, clar, només faltaria. Llavors, clar, això què crea? Pues crea el que pot passar, potser no, espero que tu no t'hagis passat, però li pot passar a qualsevol. I és que després d'aquesta experiència se't treuen les ganes de fer activitat física o esport.
Bueno, plinton no he tornat.
No, no, ni ganes. Ni és necessari per la vida, no? Jo no he saltat mai el plinton. Home, no pot ser. Tu no pots ser una ciutadana normal si no has saltat el
plinton. Crec que es pot.
Jo crec que sí, no? Llavors, jo diria, per fer-ho ràpid també, que amb l'entrada de bueno, tota la democràcia i tal, arriba l'esport, que és la màxima expressió democràtica, no? La pilota, del que sigui. Llavors és com que... Buah. Llavors comencem a fer una educació física, però que es limita a això només, i això és poca cosa. Està molt bé, prefereixo que jugui
respecte
a futbol...
Respecte al l'anterior.
Sí, a bàsquet i tal, però al final és canviar el plinto i el potre per el pelota i a jugar, i vinga, fes el que vulguis. I clar, per mi l'educació física, com qualsevol matèria, ha de tenir aprenentatge, amb la qual cosa ara ens trobem amb un currículum que ens permet jugar cap aquí, no? Jugar cap a hàbits saludables, portar una vida activa... I aquesta és la clau, de la nostra assignatura. Per tant, han canviat? Sí, molt.
Per exemple, Fèlix, explica'ns, tu ets de primària,
sí,
professor d'educació
infantil
física,
i primària. Sí.
Infantil i primària, alguna hora d'aquesta setmana que hagis fet? Què ha passat?
Sí, bueno, ara estic molt d'acord amb el que ha dit, no? Ha canviat molt en el sentit de que se li dona molt més context i tens molta més flexibilitat per fer diferents activitats, no? Nosaltres fa res hem acabat, per exemple, una situació d'aprenentatge que està contextualitzada en els jocs tradicionals i enfocat, doncs, potser en jocs que feien els nostres avis o els avis dels nostres avis, doncs, de poder-los fer a l'aula, que coneguin realitats diverses, que no només és això, no només és futbol, bàsquet, sinó que hi ha moltíssimes possibilitats. També aprofitem, doncs, que tenim una sala de psicomotricitat per fer un altre tipus d'activitat també més lliure, d'exploració, a vegades basada en el joc, a vegades... No ho sé, també donar una mica aquest espai de que ells també explorin, no? Que jo recordo que potser classes molt guiades, molt de ara farem això, farem això... No sé, jo veig que la mirada actual també dona molt espai a que hi hagi espais d'exploració a partir del teu cos, doncs donar diferents eines perquè ells també puguin desenvolupar-se de forma més lliure, que considero que això és molt important, no? Perquè així també cadascú va al seu ritme, és... Bueno, nosaltres, per exemple, també el que estem fent ara és agrupar diferents edats, que és algo que hem començat des de l'any passat, i, per exemple, els alumnes de primer i segon ara els juntem, i això també ens ha donat molta flexibilitat en el sentit de que es poden ajudar entre ells, que els ritmes a vegades no són segons la teva edat cronològica, sinó de molts altres factors. Llavors, intentem, sobretot, anar flexibilitzant molt les sessions perquè cadascú trobi el seu espai, sempre tenint clar doncs, quins són els aprenentatges que volem que arribin, etc. I, bueno, és una mica també aquesta mirada a la que estem intentant posar doncs, per adaptar-nos al currículum, no? Perquè a vegades ens trobem que canvia el currículum, però tu fas quatre canvis burocràtics, però realment les sessions no canvien, no? Llavors, estem intentant que això no passi, sinó que el nostre canvi metodològic vagi acord amb aquesta nova mirada de l'educació física.
I pel professorat, què suposa? Perquè en el teu cas, Carles, tu vas ser alumne de l'INEF, va ser professor d'educació física de secundària, ara ets professor de l'INEF i estàs formant els futurs professionals de l'esport. Però suposo que, clar, ara tots són joves i segurament ja no han hagut de saltar el plinton, no els han obligat. Però què suposa per ells, no? Perquè suposo que també és més viva la classe, us dona molt més joc.
No, totalment. A més, jo, per exemple, que cada curs començo amb els que a l'INEF com a mínim aquests que deies tu que es volen especialitzar en educació, que encara no han fet el màster de secundària, que és, és la formació específica, que es fa després, en un any posterior. Però amb els 4 anys de l'INEF, qui s'especialitza ja a quart, bueno, jo tinc una assignatura amb ells, que el primer dia de classe els dic, mira, mireu, el vostre cervell acadèmic us farà 360 graus el primer dia de classe els hi dic ja, us donarà 360 graus perquè l'educació física que us proposo des d'aquí no té massa a veure ni tan sols amb la vostra experiència que no fa gaire que heu sortit a la... I, clar, jo crec que alguns no s'ho creuen, Ja, bueno, ja veurem, no? No, ja veurem. Perquè després de tants anys tinc molt clar on està, podríem dir, la clau de tot, no? I la clau de tot està en el focus. És a dir, en on posem l'accent, on posem el zoom de la càmera de fotos, Si tu fas una fotografia i dius, faig el zoom, no? Que és allò que és important. Llavors, on posem el focus? Allò, en el que és realment important, en l'aprenentatge. I per sort, l'activitat física i l'esport, tenim una barbaritat d'opcions més divertides, més experiències més, podríem dir, més potents, no? Des d'un punt de vista emocional, fins i tot, que permeten treballar aquesta finalitat que volem doncs d'una manera diferent a l'habitual. Abans es feia al revés, es posava el focus en allò que no era important. Clar, quan parlàvem de l'esport, bueno, el focus es posava en la tècnica i en el bot de bàsquet, per dir alguna cosa. Debutar amb la dreta, amb l'esquerra, de driblar uns conos, d'entrar a la cistella per la dreta i per l'esquerra. Que això no és important. Lo important és que mitjançant el bàsquet, jo puc treballar la freqüència cardíaca, el llindar anaeròbic, perquè per ensenyar al meu alumnat quan està treballant de forma aeròbica o anaeròbica, perquè això depèn de la seva salut cardiovascular. Aquesta és la clau. Tenir molt clar quina és la finalitat, quins són els objectius, i després utilitzar el contingut, que ara es diuen sabers, però és igual, els continguts, les activitats físiques o els esports, que més o que millor s'adequen a aquella finalitat. Jo crec que això és com la clau.
Fèlix, sembles jove. Per tant, no fa pas tant que tu estaves fent secundària. Sí. Has notat aquest canvi?
Sí, és a dir, jo, per exemple, que em puguem mirar ja en com rebia jo les classes a primària i com són ara, considero que ja era, no era tan tradicional, però tot i això s'ha seguit avançant i jo crec que cada any que passa, i sobretot amb els canvis de currículum, s'incideix més en què ha de seguir passant, no? I jo crec que sobretot va cap a un espai molt més inclusiu, crec jo. Que al final abans és això, podia generar molta frustració o no era per tothom, era per la gent que se li donava bé, el que li agradava, el que després a casa seva ja feia més esport, tal. Llavors jo crec que cada vegada s'ha anat ficant el focus també en tots els infants, igual que la resta d'assignatures, com hauria de ser, no? Que és un espai per tothom, per tant les activitats s'adequen a tothom. Això no vol dir no fer coses que el que se li dona bé pugui tirar endavant, no, no, és simplement trobar el ritme de cadascú i però que l'activitat en si sigui divertida, motivi, que no ho vegin com algo que no és per mi perquè jo no se'm dona bé, al revés, sinó com un espai entretingut, divertit, on aprenc moltes coses i on jo, al meu propi ritme, podré anar fent. Llavors, jo crec que aquest sobretot és el canvi que jo noto, o almenys és l'accent que nosaltres tenim molt clar, que la majoria dels alumnes vegin l'educació física com un espai que també és per ells. També crec que és molt important en això, com deia, quin tipus d'activitats proposes, no? Quines situacions d'aprenentatge fans, doncs, que siguin molt diverses, perquè doncs, hi ha expressió corporal, doncs haurem de ballar tots. El que li agrada, el que no li agrada, bueno, anem a ballar tots, anem a veure què passa quan ballem, anem a veure què passa quan ens expressem amb el cos, potser fent un videoclip o fent una activitat de teatre. Llavors, al principi, alguns, clar, també és com, això no és educació física? I això passa amb nens ara que potser estan a 6-6 i quan els dius que gravarem un videoclip o que farem una obra de teatre, pensen, si no estem a música, i és com, encara costa trencar una mica amb aquest horari de ara toca això, ara toca això, ara toca l'altre, i veure-ho tot més com, no, aquí hi ha la competència d'expressar-nos, doncs anem a fer alguna cosa de teatre que ho combinarem amb una part de circ, bueno, també anar fent això.
I ara m'arriscaré, però ara m'arriscaré,
Vinga.
Per el que veig, per l'edat que tens, que és molt jove, com deia la Olga. No diguis l'escola si no vols, però no sé, posaria les mans al foc a que, per exemple, tu, la teva experiència com a alumne a secundària ha estat allò, fer esports cada trimestre un de diferent i a l'hora d'avaluar has fet unes proves de condició física que quan no és curs navet és llançament d'una pelota medicinal, t'han avaluat d'aquesta manera? O la teva experiència no ha estat així?
No, sí, era bastant així. Encara molt l'esport, encara feien doncs, la Cornavet o el test de Cooper, per exemple.
Per tant, no m'he arriscat gaire.
No, jo sabia que era una mica així. El que sí que vaig veure és que potser l'avaluació no anava tal qual amb el resultat, no? De tantes voltes és aquesta nota, sinó que després ja a l'hora d'avaluar ja eren més flexibles en això, però encara la metodologia, almenys quan estava jo a l'ESO, era bastant així i jo crec que ara soc conscient de que ja s'ha anat canviant també cap a aquest punt encara més flexible i encara més divers, que crec que és el correcte o almenys el que, segons la meva experiència, fa que més alumnes gaudeixin d'aquesta pràctica de l'esport.
Els dos o sou o heu estat professors d'educació física. Què va fer que triéssiu poder ser professors, no? Tu ara que fa poc, fa relativament poc que has triat ser profe.
Sí, jo primer vaig triar ser mestre, en general, i després ja un cop a la carrera vaig decidir especialitzar-me. Primer perquè és una àrea que em motiva molt, la veritat, a mi personalment, i crec que, no sé, em sentia amb ganes de ficar l'accent en aquest aprenentatge. També em vaig trobar en mestres a la universitat, no?, que tenien molt aquesta mirada ja i em semblava molt, molt interessant de com veien ells l'educació física i considero que a les escoles encara hi ha molt marge de millora per donar-li la importància real que té, no? Perquè jo crec que és com això, quan la gent ho parla de forma informal li dona, però després és
el
així
dia
o no és així.
Cosa.
O les pròpies famílies li donen aquesta importància o no, tal. Llavors veia que era un camp on hi havia com molt marge de millora i com a mi em motivava molt, doncs vaig veure que m'agradaria.
I en el teu cas, Carles?
Jo, mira, us explicaré una anècdota que és que sempre em fa molta gràcia explicar-la, però és així tal qual us ho explico, Que quan jo estava a l'institut, fent BUP aleshores, perquè jo sóc prehistòric, no sóc tan jove com ell, a mi no m'ho has dit,
Li
has dit jove a ell, però a mi
jo
ja...
Jo també sóc de BUP.
Pel meu cabell ja queda clar que sóc de BUP. I me'n recordo que una vegada, la professora d'Educació Física, doncs, va venir, era la Carina, no?, entranyable, no?, no va venir els meus companys i companyes de classe em van dir que jo fes la classe, i va ser la meva primera classe d'educació física que vaig fer. Imagineu-vos, si jo estava allà, era un friqui de l'educació física, que els meus propis companys i companyes en l'institut, quan jo tenia, jo què sé, pues a lo millor 15 o 16 anys, ja em van demanar la primera classe, que va ser un desastre, per cert, perquè clar, era una classe pues tercermundista, evidentment, no? Però que això ja era, bueno, una mostra de lo que a mi m'apassionava el món de l'educació física.
I després, no? Quan ja vas ser profe de veritat, què?
Buah, llavors és subidon, clar. Jo era, sí, bueno, sempre he estat la persona més feliç del món amb aquesta feina. Sí que és veritat que quan vaig passar a l'INEF era com una... em va fer molta pena. Us puc jurar, perquè és veritat, és
quan
així.
Quan vas passar a ser professor dels futurs professionals de l'esport.
Però em va fer molta pena deixar el meu institut. Jo treballava en un institut públic, en una població, i ja portava molts anys allà, i estava superbé, havia aconseguit allò fer-me meu el centre. De fet, i no és mentida, vaig estar un dia plorant, un dia sencer plorant, després del claustre de tancament al desembre, perquè ja no tornava al gener, un dia plorant de la pena que em feien marxar. El que passa és que... I dius, bueno, i per què vas marxar? Clar, és la pregunta, no? Perquè, mira, vaig pensar, l'educació física que jo estic vivint ara en l'institut és molt xula, és molt potent, m'ho passo molt bé, però si vaig a l'INEF, igual aconsegueixo que a lo millor... Cada any, de 40 alumnes que tinc...
Algun?
No els 40, ni 20, ni 10, a lo millor, però a lo millor aconseguir que, jo què sé, que 5, 7, 8 tinguin aquesta passió que jo tinc. Llavors, és la meva, humilment, és la meva aportació, intentar allò, enganxar gent, no?
Suposo que vosaltres ho heu notat, que sou els profes d'una matèria que sí que aconsegueix connectar molt amb l'alumnat, no? O sigui, des d'educació física sempre parlen bé.
Sí, bueno, i això me n'he adonat molt perquè els més petits que entro, que és I3, no?, de 3 anys, ja des de que entren a l'escola i al principi no et coneixen, encara els hi fas por, però a la mínima que veuen d'aquest tracte, ja ràpidament els hi encanta, quan et veuen es posen contents i ja ho relacionen amb experiències molt positives, no? Llavors, clar, veient-ho ja des dels 3 anys, entens després perquè fins que es fan grans és una assignatura que normalment té com aquest punt positiu per ells, acostuma a ser així.
Però compte. És a dir, compte en el sentit de... És molt fàcil ser popular. És molt fàcil que l'alumnat estigui content amb tu. És molt fàcil, eh?
Sí.
Hi ha altres professionals que ho aconsegueixen també en el seu dia a dia. A veure, nosaltres ho podem aconseguir, però la prioritat és aconseguir aprenentatges per a la vida.
Sí, això sí, donàvem per fet que ja ho posàveu
en
pràctica.
Era per...
Això ho donàvem per fet. El 2018, el portal Faros, de promoció de la salut i el benestar infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona, publicava un informe avalat pel Consejo Superior de Deportes, on concloia que el 80% de les nenes no realitza l'activitat física mínima recomanada per l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. Per sort, això ha canviat, perquè segons el darrer estudi dels hàbits esportius de la població en edat escolar de la ciutat de Barcelona, el 2022, el 77,4% d'infants i joves realitzen pràctica esportiva de forma regular fora de l'horari lectiu. I això en 4 anys, pràcticament, no? Com expliqueu aquest canvi? Perquè, o sigui, fa 6 anys, el 2018, ja sabia tothom, no?, de, bueno, 6 o 6 i poc, de la importància i els beneficis de la pràctica esportiva. Com podia ser, deien nenes sobretot, els nens també, el tant per cent era elevat, però amb les nenes és més acusat.
Bé, jo crec que en primer lloc, perquè hi ha una preocupació social important, perquè hi ha temes doncs, molt delicats, que a més s'han agreujat també amb tot el tema de la Covid. Llavors, per exemple, hi ha molta sensibilització i molta preocupació per això, pels índexs de sobrepès, que després esdevenen obesitat com a malaltia, però que ja els índexs de sobrepès ja és una alerta, no? Hi ha molta gent amb sobrepès, per què? Perquè hi ha excessives activitats que són sedentàries, el tema de les pantalles, de les xarxes socials, tot això fa que hi hagi menys moviment. Per tant, tota la sensibilització i la informació de que realment això és rellevant arriba a les famílies i les famílies, doncs clar, es posen les piles i diuen no, és que els meus fills, les meves filles han de fer activitat física, s'han de moure, han de fer alguna cosa. I clar, en l'educació física, que com hem dit són poques hores, perquè la recomanació de l'OMS va per una altra via.
Sí, i tant.
De fet, l'OMS ja recomana 60 minuts diaris.
Entre nens i nenes, entre 5 i 17 anys, haurien de tenir diàriament 60 minuts d'activitat física moderada o vigorosa aeròbica, que això és caminar, córrer, ballar, pedalar, als quals s'haurien de sumar activitats vigoroses per enfortir músculs i ossos 3 vegades per setmana.
Exacte, molt bé. Consellera d'Educació, apuntem, perquè amb 2 hores, 1 i mitja, en alguns, en bastants centres també en primària, no tenim prou. Llavors, clar, està molt bé lluitar per allò, per una tercera hora, perquè siguin com a mínim 3 impactes setmanals, però després també és evident que els nens i les nenes han de fer pràctica esportiva fora de l'horari lectiu, com a complement al que es fa en Educació Física, que no té per què ser esport. Pot ser activitat física, que no cal fer una competició. Ni
pot
cal
ser caminar per la muntanya.
O agafar la bici o anar a ballar. És a dir, no importa l'activitat. No? Aquesta és la idea de tenir tantes possibilitats. No? Al final, a mi m'importa molt poc on ho facin. Eh? Si és en un club, en una associació esportiva, en un gimnàs, si s'apunten aquí, s'apunten allà, si paguen quota o no. A mi m'és igual. A mi el que vull és que facin activitat física. I una part important de la raó per la qual faran serà gràcies al que vivencien en classes d'educació física. Si l'experiència és dolenta, difícilment podràs adherir a la pràctica esportiva als nens i les nenes. Quan més útil, funcional, divertida, tal sigui l'educació física a l'escola, més possibilitats de que les famílies acabin apuntant al seu fill o filla una activitat.
Clar, perquè es volia preguntar com es pot aconseguir això, que es consolidi aquest estil de vida actiu i saludable amb el que començàvem el programa.
Fora, sí. Bueno, jo crec que ara una de les sorts que n'hi ha, un dels aspectes positius, és això, que ha millorat molt l'oferta d'activitats que es fa. Ara és molt més diversa, crec jo. Potser abans estan molt anclats en els esports molt majoritaris de bàsquet, futbol i, com a molt, patinatge, a sobre amb rols de gènere molt marcats, i clar, si no m'agrada cap, doncs què faig? No puc fer activitat física. I ara cada vegada més s'està sensibilitzant de que n'hi ha moltes altres opcions, és això, no fa falta que sigui un esport de competició. No ho sé, està millorant molt l'oferta i dins de les pròpies escoles jo ho noto, que el grau d'extraescolars que jo podia fer és molt petit comparat amb tot el que s'ofereix ara. Jo crec que això ajuda. També campanyes de sensibilització que, com deia ahir, també s'estan fent a nivell de, ja sigui de l'Ajuntament, la Generalitat, a nivell estatal, em dóna igual, però que s'està apostant també una mica per entendre de que té molts beneficis i això està fent que les famílies, més o menys, cada vegada siguin més conscients. Jo crec que l'escola també tenim un rol important en la comunicació amb elles, en el sentit de que hi ha vegades que potser hi ha famílies que, tot i això, no senten que va amb elles, no? Llavors, si detectes algun cas on potser seria favorable recomanar que fessin més activitat i tal, no crec que haguem de tenir por en dir-los, en comunicar-ho, en fer entrevistes, de dir, ei, per què no heu provat de fer això, de fer l'altre? Pot ser anar més al parc, pot ser venir caminant a vegades a l'escola, no? Que a vegades els petits ens trobem de que potser doncs mira, intenteu venir caminant si sortiu una mica abans, el que sigui, doncs anar-ho dient, perquè a vegades també a mesura d'anar-ho recordant, la família també va agafant més consciència d'això, no? I entendre que no totes són iguals o no totes s'ho poden permetre, etc. Llavors, a vegades potser és que no coneixen que hi ha un munt d'ofertes que són gratuïtes a la ciutat i es pensen que, clar, no es poden permetre l'extraescolar, ja no ho podem fer-ho, no ho sé, anar recordant això crec que també és una funció de l'escola en general, no només del mestre d'Educació Física.
De fet, des de l'administració s'impulsa la promoció de l'activitat esportiva en edat escolar des de molts àmbits. Els Consells Esportius de Catalunya, tot Catalunya, fan promoció de diferents esports. Això què suposa pels centres educatius i per l'alumnat, no? Perquè deu ser una oportunitat de conèixer, perquè a més sovint no ho fan amb els esports aquests que tothom ja coneix.
Total, és una gran oportunitat i a més, una oportunitat que, bueno, els que som d'aquí, no? Els que som de Catalunya no li donem importància, però quan, si ho comparem amb el que amb altres comunitats autònomes tenen a Espanya, podem estar més que satisfets, perquè el muntatge que tenen aquí, per exemple, els Consells Esportius Comarcals és brutalment positiu. Perquè agafen aquesta vessant de l'esport, no, no la federada, perquè la federada, bueno, va per les federacions i, bueno, és el que deies tu abans, no? Al final són els nens i les nenes més hàbils, els que els agrada molt l'esport, però és que a mi aquests no m'interessen. A veure, no m'interessen.
Vols dir que aquests ja van, ja, sobre segur?
Ahí està. I aquests ja
estan... Per aquests no ens hem de preocupar.
No, aquests estan fitxats ja. El que cal... Però clar, quin tant percent és? Pues no és gaire elevat. Llavors ens hem de preocupar d'aquest tant percent, que sí que és molt elevat, que pot gaudir perfectament de l'activitat física i l'esport.
Perquè segurament aquests que, quan són petits, molts comencen a fer esport, però arriba un moment que van caient.
Clar, van caient, sí. Moltes vegades van caient també perquè per l'exigència dels estudis, no? Perquè en teoria diuen que no es pot compatibilitzar, cosa que jo no estic d'acord, però perquè no es pot compatibilitzar perquè, clar, les hores d'entrenament, bueno, i les hores d'exposició a pantalles, és a dir, que les famílies moltes vegades el que han de fer és restringir altres coses que són més perjudicials que no la pràctica esportiva. Que...
És com quan et diuen, és que no he tingut temps de llegir, a veure, anem a mirar quanta estona has mirat el mòbil.
Exacte.
Podem repartir-ho.
Podríem repartir. Sí. Llavors, jo, el control parental del mòbil és una evidència molt clara de per on has de tallar. Per tant, no em serveix aquesta excusa, però sí que és cert que, bueno, per molts motius, es va perdent. La gràcia és que això no passi, allò, però el que deia també ell, amb una gran oferta d'activitats que sigui canviant, que permeti adaptar-se a les característiques de cadascú en el moment en què es trobi, no?
I per mi és important en això també conscienciar de que no, l'activitat física no és un premi o no només és un hobby, no? Perquè a vegades és clar, ens hem de centrar en l'important, anem a treure això que és extra, no? Clar, si tu consciències de que això és vida, és salut, és benestar també en el seu dia a dia i que això també l'ajudarà a rendir en molts altres aspectes de la seva vida, doncs potser tu penses dues vegades abans de retallar això al primer, no? Jo crec que això passa això quan arribes a l'ESO, després al batxillerat, etc, que sembla que prioritzes l'important i clar, és el que deia amb l'inici del programa, hi ha alguna cosa més important que tu mateix. Llavors això també jo crec que està començant a canviar, també cada vegada ja les xarxes socials tenen tota la part bona i tota la part dolenta. Cada vegada hi ha més gent, no, que amb les xarxes també promociona que facis més activitat física, etc, i potser és com la part bona de que també ens estem adonant de que va molt amb el teu dia a dia i no és el premi.
Estem dient que l'educació física és molt més que practicar esports, però els valors de l'esport segueixen estant presents quan es fa educació física.
Sí, sí. Els valors de l'esport, però els valors de veritat, eh? No els valors de l'esport de competició o d'alta competició, que són els que surten als mitjans de comunicació i són els que ocupen més estona mediàtica.
Quins
no?
són els de veritat?
Hombre, jo què sé. El respecte, per exemple. El respecte és bàsic, per mi, és un dels valors claus, el respecte a tot, eh? El respecte als teus propis companys i companyes, el respecte a que tu pots tenir al costat un nen, una nena, un company teu que no és tan hàbil com tu i en un moment determinat pues falla una situació clara de gol i tal, i el que has de fer és animar-lo i tal, i no matxacar-lo. Això és normal, eh? El respecte a què? El respecte a la figura del entrenador, entrenadora, que és qui pren decisions, el respecte a la persona que, si és de competició, encara que sigui escolar, a l'àrbitre o al tutor de joc, que en molts consells es diuen d'aquesta manera, ja per aquesta connotació educativa de l'esport, no? El respecte és bàsic. Doncs a educació física tenim, a secundària específicament, però a primària també, una competència específica que s'ha de treballar en educació física, que són les habilitats socials. I això és una habilitat social. El respecte, el treballar en equip... Per tant, els valors que es treballen, i tant, és que és obligatori treballar-los perquè el currículum diu que s'ha de treballar. I això els serà útil, sí, però per l'esport, sí.
Però, per la vida.
I per la vida, ahí està. I el més important és aquest, per la vida. Que utilitzem l'esport com a eina, fantàstic, perquè s'ho passarà molt bé, jiji, jaja, i serà xulíssim, sí, però ha d'haver una transferència a la vida.
Alguna recomanació?
Doncs avui a Escola Família també tenim recomanacions per parlar d'educació física, que crec que després d'aquesta mitja hora és més que evident que l'educació física és molt més que fer esport. I la primera protagonista, doncs, és recurrent. Les últimes setmanes sempre apareix, la Bluey.
Vale, la clave aquí es aprovechar la bola para ganar velocidad. Inténtalo.
¡Preparada, lista ya!
¡Para! Lo iremos trabajando. No pierdas el tiempo sentándote. Tírate de cabeza.
La Bluey és la protagonista, la gosseta, que agrada a totes les criatures i les seves famílies, dibuixos de Disney. La sentíem fent una mena de gincana esportiva amb la seva família. Practicar esport en família ajuda que infants i joves s'animin i creïn aquest hàbit de moure's?
Moltíssim, moltíssim. Jo crec que això és fonamental, ajuda molt, perquè al final el vincle que tenen els nens i nenes amb la seva família és el més potent, no? Podríem dir. Llavors, tenir aquest exemple a casa ajuda moltíssim a que després el nen o la nena no tingui un estil de vida sedentari, no? Perquè ho ha viscut, ho ha palpat en el seu dia a dia. Al final, els alumnes passen moltíssimes hores a l'escola, però, clar, passen moltíssimes hores també a casa, no? Llavors, clar, tenir aquest exemple en el teu dia a dia, si tu trobes a l'escola i tu trobes fora, jo crec que fa que, vulguis o no vulguis, ja adquireixis l'hàbit, no? Que és l'important, que ja ho tinguis de forma tan interioritzada que ja baixi amb tu el fet de fer activitat física. Per mi és fonamental. I sempre que et trobes un context on és així, doncs te n'alegres molt. Però, bueno, clar, hem d'entendre que no sempre és possible. I aquí sonem de també ajudar l'escola.
Suposem que una família que sí que pot tenir el temps, els recursos, que per sortir a caminar tampoc calen molts recursos, però vaja, però una família que ens diu que no acaben de trobar res que els agradi, que no els hi encaixa. Si busquen, trobaran, no?
A més, és que les possibilitats que hi ha ara són espectacularment àmplies, és a dir, ningú pot dir que no té opcions, que no hi ha opcions per al seu fill o la seva filla. És a dir, perquè l'oferta, a més, ha augmentat molt, perquè és el que dèiem, quan no és l'escola és l'Ajuntament, quan no és l'Ajuntament és el districte, quan no és el districte és el Consell Esportiu de la comarca. N'hi ha moltes institucions que estan els seus idearis és precisament per donar suport a la ciutadania, i en aquest cas per l'activitat física i l'esport. Per tant, és impossible no trobar l'opció de fer-ho. I a més, amb això que deia, per exemple, i bueno, ja ho deia Albert Einstein, deia que l'exemple no és que sigui la millor manera d'adherir, en aquest cas, a la pràctica esportiva, és que és l'única. O sigui, l'única manera és que ells vegin que els seus pares també ho fan. I si ho poden fer conjuntament, per exemple, en etapes de primària, en secundària és més complicat, perquè ja sabem que és una edat en què volen que els seus pares
com
estiguin...
Com més lluny.
Sí, com més lluny i jo, no? Però bé, si en primària s'ha fet una feina bona, això ja queda. Això queda en l'ADN ja del nen i la nena.
Ja ara ens donaves algunes pistes. Tothom ha jugat més o menys a bàsquet, a futbol, a vòlei, hem muntat en bici, ping-pong... Però si volem descobrir noves pràctiques esportives...
Sí, és això. Ja, l'oferta és infinita, com qui diu, no? I al final ara hi ha moltíssima informació a les xarxes, però a tot arreu, no? Els mitjans de comunicació, etc. Llavors, per exemple, l'escola per mi és una eina per ajudar a descobrir aquestes pràctiques, Si és dins dels esports, doncs n'hi ha una quantitat d'esports minoritaris que són superinteressants, no? Els últims anys s'ha jugat molt a corfbol, no? Que era molt interessant perquè era mixta, però jo què sé, hi ha el lacrosse, hi ha...
Què és lacrosse?
La crossa és un esport que serà olímpic ara als pròxims Jocs Olímpics i bueno, és una espècie de joc en equip on l'objectiu és marcar gols, però juga amb un stick i t'has d'anar passant la pilota d'una a l'altra amb aquest stick. I, bueno,
I la mida de l'estic?
Bueno, doncs depèn de l'edat, però és força, força llarg.
És un stick que a la part superior té com una mena de cistella, anem a dir. Vale?
Sí.
Com una cistelleta.
L'he vist.
Vale,
la crossa es diu?
Sí. Bueno, però que és un exemple com molts d'altres que n'hi ha. Al final hi ha un munt d'esports que no coneixen, però també hi ha un munt d'activitats que igual també no coneixen, no? I jo crec que és important també a les ciutats donar a conèixer altres alternatives com l'escalada, com anar a la natura, etc, perquè al final és això, les possibilitats, com dèiem, són moltes i al final la informació està a l'abast de tothom. També l'escola és un bon moment per recopilar-la i donar-li a les famílies. Nosaltres, per exemple, a l'estiu, no?, que sempre ve, bueno, i quins deures n'hi ha d'aquesta assignatura? Clar, ens trobàvem que... Clar, què diu el profe d'educació física, això? Doncs estàvem fent... per exemple, divulgació, doncs mira, recomanem fer mínim 60 minuts al dia d'activitat física, podeu fer això, bueno, doncs fèiem potser uns flyers o informació per les famílies, de dir, això seria convenient que ho féssim també durant l'estiu. Llavors, nosaltres, des de l'assignatura, podem donar a conèixer moltes activitats i molts esports pels nens, i també de cara a les famílies podem donar aquesta informació i ajudar-los a trobar també les fonts que n'hi ha, doncs, això del consorci, de l'Ajuntament, etc, perquè ja està tot creat. Llavors, molts cops és per desconeixença, a vegades, perquè potser no has de fer tu un portal amb tota aquesta informació, ja n'hi ha, doncs, potser no, l'única funció és donar-lo a conèixer i dir-li a la família, ei, mireu, tot això existeix. I també nosaltres com a mestres, hi ha una informació espectacular que podem fer des de l'escola, que moltes vegades no fem activitats que són gratuïtes, que són xulíssimes, d'anar a algun lloc a fer alguna proposta. I bueno, nosaltres fa poc vam fer una sortida precisament amb alumnes d'INEF que vam preparar pels nens de 5è de primària, doncs tot unes activitats de gimnàstica, de piscina. Clar, els nens flipaven, algun deia, ah, doncs a mi això m'encantaria, etc. I això... és gratuït moltes vegades, no? Perquè al final estàs fent una funció de que a ells els hi va bé, a tu també. Llavors, molts cops jo crec que també és una funció molt de divulgació, perquè l'entorn, com dèiem, està ple i al final nosaltres, si ho donem a conèixer i la família realment vol, acabarà trobant opcions que els hi encantin.
I també la clau una mica és com passa la música, no? Clar. I per què un nen o una nena acaba tocant, no sé, el violí? Bueno, hi ha dues opcions, no? O que ja, des de que són molt petits, molt petites, ja li fots el violí allà en calçador. El 85-90% segurament ho deixarà, o fas allò que diuen a la música, la roda d'instruments. No? I, bueno, pues, què és la roda d'instruments? Doncs pues que ho proves una mica tot. Proves alguns de vent, un altre de corda, i de mica en mica, pues, amb els esports igual. Hi ha molts plantejaments d'aquests d'ajuntaments o tal, i a les escoles també, que s'anomenen multiesports. No? Multiesports, què vol dir? Pues que es fa una mica, però no esports en si, sinó multiactivitats. No?
Juguen molt a l'aranya quan fan multiesports. I mataconills i coses d'aquestes, sí. Que al final és moure's.
No, clar, al final és el que diem sempre, moure's per aconseguir una finalitat, no? I en aquest cas, pues, conèixer disciplines esportives diferents, diferents manifestacions d'activitat física, per després centrar-te en la que més t'agradi.
Hoy por poco marco desde 25 metros.
No quiero que corras medio desnuda delante de los hombres, ¿eh?
Con nuestros diseños, incluso estos granitos parecerán mangos.
Fútbol, pelotas, tu hermana va a prometer si tú estás aquí mirando a ese cabeza rapada.
Això és una meravella, Quiero ser como Beckham. El de la cabeza rapada era el Beckham, quan marcava molta tendència que estava sempre sobre la gespa. La Jess és la protagonista, és una noia anglesa que té 18 anys. La seva família d'origen hindú espera que la seva filla comenci a tenir el cap en ser una dona atractiva per un possible futur marit, però ella només li interessa el futbol i vol ser tan bona com el seu ídol, que és en Beckham. Això està canviant, no? Vull dir que fa 20 anys els referents esportius el 90% eren masculins i ara, sobretot en el futbol, no sé si altres esports també, però que comença a haver-hi més referents femenins.
Sí. Bueno, amb això seré una mica crític, perquè, bueno, ja ho has dit tu, has dit el que és positiu i també el que és negatiu, no? Clar, no, és que ara resulta que l'esport femení s'està potenciant. No. S'està potenciant...
Vols dir el futbol?
El futbol, exacte. El futbol femení, ja et diré més, i el Futbol Club Barcelona, perquè ha obtingut molts èxits. Que està molt bé, eh? No, ara que ningú pensi que això no és positiu. Això és positiu, però hem de continuar fent passes per visibilitzar també altres esports, altres disciplines esportives, altres manifestacions de l'activitat física i esportiva que realment a les noies els hi agrada i que són molt potents des del seu punt de vista.
Perquè no? Suposo que en el cas del futbol, que té aquest poder d'atracció tan impressionant, independentment si és masculí o femení, però estic pensant en el bàdminton, no? Que aquest país que hi ha una referent mundial i que jo no veig una llau de gent al metro amb... es diu raqueta, no?
Sí,
la raqueteta de... sí, del bàdminton.
Jo estic molt d'acord amb el que ha dit. Jo crec que al final el futbol femení, aquí a Catalunya sobretot, és veritat que està guanyant molta importància per l'exemple brutal del Barça femení, entre d'altres, però jo crec que encara s'ha de trencar molt, potser, clar, és una mica un esport masculí obrint la porta a la part femenina, no? Però això ben bé tampoc és tampoc l'objectiu final, no? Que això està molt bé perquè ajuda, a veure que un esport no va directament amb un gènere, sinó que tots els esports obren la porta a tothom, però també s'ha de veure quins altres esports n'hi ha amb referents a això, femenines que tenim que són espectaculars, deies el badminton, també tradicionalment a la natació, per exemple el waterpolo femení és superpotent, aquí a Catalunya hi ha un munt de clubs que són dels millors del món, però no interessen tant perquè potser no és un esport encara que té tal, llavors a nivell mediàtic no ens dona tant rendiment, llavors no li donem tanta cobertura, llavors clar, al final jo veig molt que hi ha molt negoci darrere, no? Perquè també grans marques estan apostant, no?, una mica per l'esport femení, però en el fons tampoc saps si és perquè realment volen, si és perquè et convé, no ho sé, jo crec que encara hi ha molta feina a fer en aquest sentit.
I un cas paradigmàtic, el voleibol, per exemple. El voleibol és un dels esports en què hi ha més llicències, perquè una cosa són el waterpolo, clubs i tal, però és que és una barbaritat la quantitat de llicències esportives de noies jugant a vòlei molt per sobre dels nois, perquè els nois no juguen majoritàriament a vòlei.
El bàsquet, futbol i després bàsquet.
Exacte, o fan handbol, bàsquet, que també
hoquei, hi ha noies. Depèn de la
hoquei zona. També, exacte, però el vòlei concretament. I què? Veiem si ens costa una barbaritat veure partits de vòlei per la tele precisament per incentivar la pràctica esportiva, no? Llavors, clar, al final...
I com s'explica? És perquè és un esport que s'associa molt a esport femení?
Bueno, s'associa perquè les noies també escullen un esport en què no hi ha un contacte directe allò d'invasió de camp, no? Perquè cadascú està al seu camp. A més, és un esport en què és molt cooperatiu. És el més cooperatiu de tots. Perquè perquè la pilota vagi a l'altra banda, doncs, bueno, sí, es pot fer a la primera de canvi, però no ho fa ningú, no? En canvi, el futbol, el bàsquet sempre és més... O l'handbol, La individualitat pot tenir un pes important en el vòlei. És super, super col·lectiu. Llavors, a més, hi ha tota una sèrie de que potser no estan en el reglament, però que formen part de l'esport, d'animar-se molt, de que cada punt és important, perquè, clar, en el vòlei la errada es paga molt cara, vale? És a dir, cada vegada que falles... és un punt per l'equip contrari, cosa que en altres esports no passa, no? Llavors, tot el tema de l'autoestima... És un esport que agrada, sí, agrada més a les noies que als nois. Jo vull pensar que per això, eh?
Però llavors estaríem millor si haguéssim superat d'aquí un temps aquest biaix de gènere i trobéssim molts nois que creuen que un esport cooperatiu seria meravellós, que hi hagués noies que un altre que fos més de contacte, sí, més invasiu, creuen que és el que encaixa amb elles.
És que per mi això dels rols de gènere dins del món de l'esport, l'activitat física, etc, encara està massa, massa present. Veiem això, molts nens que esports de competició on puguis manifestar un ego, on et puguis sentir que no fracassis cases perquè ets bo, etc, doncs tendeixen a aquest tipus d'esport que a sobre et dona com un estatus social, etc. I jo, ara veient l'explicació, veia que potser és un esport refugi, quasi el vòlei, de, bueno, aquí no em molesta ni puc jo fer l'activitat tranquil·la, no? Llavors, clar, per mi va molt també de la mà amb que socialment hem de seguir avançant en trencar aquests estereotips, no? Llavors, és algo que clarament tots podem consensuar que potser estem millorant, però que encara estem a any llum del que seria l'ideal, no? I ho veiem als mitjans de comunicació, en l'esport d'elit, però també ho trobem encara al pati de l'escola, no? De que se segueix succeint aquestes pràctiques on encara els nois tiren cap a un tipus d'esport, les noies cap a un altre, i dius, home, va tot innat o hi ha encara massa cosa social que et genera aquest voler això per estatus, per ego, pel que sigui, no? Llavors, bueno, jo crec que això encara passa.
Seria fantàstic superar aquests estereotips. No sé si compartireu això. Seria fantàstic que, un cop superats, l'afició s'assembli més a la típica d'esports... a veure... esports...
amateurs.
No, amateurs, però clar, si tu vas un esport amateur de futbol...
Sí.
A vegades, l'agressivitat que hi ha en aquella grada, o si pensem en anar a veure un partit de futbol, per exemple, un del masculí, un del femení, del Barça, no té res a veure el que respira en aquella grada, no? Ens hauríem de quedar amb l'esperit de que respira la grada, ara, independentment de... perquè hi ha homes, dones, nens, nenes, tot, què passa? Es juga diferent dins del... o sigui, al camp perquè el públic sigui menys agressiu?
No, és una qüestió de pressió mediàtica, és qüestió de diners, és qüestió de pressupostos...
Llavors, com menys diners, són millors?
Anem a dir que és més pur, l'esport. Mm-hmm.
És més aquells valors que parlàvem,
sí,
abans.
Sí, quan més volum de pressupost, quan més volum de tot el que mou l'esport d'alta competició, més es perverteix. L'essència de l'esport, que és el que deies tu al principi, no? Els valors. jo com a mi no ho tinc claríssim així, perquè si no, que no s'entendrien moltes coses de les que passen en l'esport, en el futbol sobretot, i dic futbol perquè és veritat que en el futbol passa més, en el bàsquet no passa tant, l'handbol no passa tant, però clar, per què passa en el futbol, si parlem del masculí, per què passa en el futbol i no passa tant en l'handbol? Pues per la mateixa raó. És una qüestió de que està tan elevat a la enèsima potència la importància de guanyar, la classificació, els títols, les aficions, els diners que hi ha al darrere, les hores de mitjans de comunicació, la quantitat de diaris que es venen per això... és tanta la pressió que es converteix en un circ. I jo crec que quan menys... passa això, més arribem a l'essència de l'esport, que és el que a l'esport escolar ha de ser i el que ha de ser l'esport en general. Ojalà fos a tots els nivells.
Confiem.
Jo estic d'acord. També crec que també té a veure amb una mica, ens hem de revisar moltes vegades també els homes aquest grau de competició extrema, perquè en això, en el futbol amateur no hi ha tants diners i tot i això les grades moltes vegades hi ha insults, hi ha molta pressió cap al nen, o... més que molts cops en partits femenins, que també deu passar.
Estem a punt d'acomiadar-nos, però abans us volia preguntar, sobre el paper, les classes d'educació física són una gran oportunitat per millorar no només a nivell motriu i de salut. Creieu que caldria implementar altres variables perquè s'aprofités tot el potencial que té l'educació física o amb el que ens planteja, el que es planteja ara, en teoria, que com tu deies, cada vegada es porta més a la pràctica, ja estaria prou bé la cosa? O afegir-hi alguna cosa, per exemple, més que es pogués fer a les classes d'educació física?
Bueno, jo estic segur que hi ha escoles que ja ho fan, eh? Jo al final conec alguns exemples, però jo crec que també seria important aquesta interdisciplinaritat que abans parlàvem, d'intentar connectar encara més el que és l'educació d'una forma global, en el sentit de que cada vegada es difuminin més aquestes matèries que dèiem o assignatures, sinó que en qualsevol aprenentatge que estiguem fent tendeixi més a una matèria o una altra, doncs que pugui haver-hi activitat física pel mig, no? Que no sigui sortim al pati, educació física i a l'hora del pati, però a la resta d'hores estem fent altres coses, no? Jo crec que és molt interessant també aquesta connexió que pot haver-hi amb qualsevol altra àrea i crec que encara s'aprofita poc a les escoles com poder connectar tot això perquè hi hagués més activitat física en la resta de temps.
Jo crec que el currículum ho permet, eh? Per això deia que era una bona oportunitat. El currículum, al cap i a la fi, és un document prescriptiu, però que, afortunadament, no et lliga de mans. És a dir, el currículum, al final, no et diu exactament què has de fer. Et planteja uns itineraris variats, flexibles, perquè s'adaptin al context en el que tu et trobes, amb les característiques de l'alumnat, amb el que tu tens al teu centre... I després depèn de tu. Llavors jo crec que la formació inicial és fonamental, això, donar-li aquest enfocament més transversal. Que la motricitat és important, evidentment, ja ho hem dit, no? Perquè és instrumental, però també és molt important que els aprenentatges vagin lligats i vagin de la mà d'aquestes altres competències transversals que ajuden aquest concepte més global. Això a primària ho tenen clar, i ho tenen clar des de fa molts anys. A secundària això costa molt, perquè... hem viscut sempre allò, amb el cervell acadèmic que dic jo, sempre...
Compartimentat.
Sí, compartimentat per assignatures. No, jo educació física, però no, escolta, aquesta gent que està fent ciències socials no tinc ni idea, ni ganes de saber-ho. No, és que ha de ser al contrari, no?
Doncs confiem que anirem descompartimentant. Carles González i Fèlix Rodríguez, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
És un plaer.
I acabem amb música. La cançó d'avui és Viva la vida, dels Coldplay, que és una mica aquesta sensació amb la que hem acabat, que si anem de la mà de l'educació física podrem gaudir-la molt més. Que passeu un molt bon cap de setmana. Ha estat un plaer acompanyar-vos. Hem estat la Paula Moreno, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Ens retrobem dissabte vinent a les 9, Escola de Família.